Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la seva sòcia de govern, Marta Morell, asseguren que la seva aliança funciona a la perfecció i aspiren a mantenir-la fins a finals de mandat. Així ho han expressat quan arriben a l'equador d'aquest mandat després que la Crida hagi posat sobre la taula un govern alternatiu amb la col·laboració de Morell. La líder de Podem ha respost així.
Tenim un govern estable, tenim un govern que funciona, tenim un govern que posa a la ciutat en el centre i als seus ciutadans i a les seves ciutadanes, i això continuarà sent així d'aquí a final de mandat.
Entre els reptes de l'equip de govern pel que queda de mandat hi ha l'execució dels plans Next Generation. Nova ampliació de la franja de vacunació. Ja poden demanar hora a les persones d'entre 40 i 44 anys. Així ho ha anunciat avui Salut, després d'obrir la setmana passada persones d'entre 45 i 49. Les franges de menys de 40 s'obriran a partir d'ara per dècades. Un anunci que arriba quan el nombre d'ingressats per Covid-19 al Taulí ha baixat fins la desena, amb només un malalt hospitalitzat a l'UCI. En cultura, avui és notícia que d'aquí a menys de mitja hora arrenca l'Embassa't, un festival de música independent del Vallès que podreu seguir a través de Ràdio Sabadell amb una programació especial que arrencarà a 9:15 de la nit avui, demà i dissabte. I en esports, Ever Pena deixa el Sabadell mig any després d'incorporar-se a les files del Club Arlequinat. En aquest temps ha disputat 41 partits oficials, 18 dels quals de titular. El gallec s'ha acomiadat al seu Instagram, agraint l'oportunitat de poder jugar en el futbol professional. Són algunes de les notícies que us desgranarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix 29 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt i que sembla que seguiran fent-ho. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la previsió meteorològica no canvia. Hem de continuar parlant d'aquesta certa inestabilitat que hi ha durant les tardes i que afavoreix els ruixats que s'inicien a punts de muntanya i acaben afectant al llarg de la tarda vespre a d'altres punts del país. De moment, avui, el que tenim ja són les nuvolades del Pirineu, Prepirineu i d'altres punts de muntanya del nord-est del territori que acabaran donant aquests ruixats que comentàvem. Localment poden ser de certa intensitat cap al Pirineu de Girona. Avui la temperatura, si fa no fa com la d'ahir, amb màximes de fins a 33, 34 a Ponent, però en general entre els 26, 27 o 28 a gran part del territori. De cara a demà sí que tindrem més inestabilitat, els ruixats ja podran aparèixer a final del matí a punts de muntanya i a poc a poc s'aniran estenent a altres punts de l'interior. Acabarà plovent en forma de ruixats de distribució molt irregular al territori, però sobretot a l'interior difícilment arribarien al litoral o com a molt serien quatre gotes mal comptades. Demà la temperatura una miqueta més baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada. Aquesta hora, la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 3 quilòmetres de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30, 1,5 quilòmetres a Badia per enllaçar amb aquesta C58 en sentit sud. I a l'AP7, 2 quilòmetres de retencions més a Barberà, en sentit sud també. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits. L'alcaldessa Marta Farrés i la tinenta d'alcaldessa Marta Morell mantindran el pacte de la Concòrdia fins al final del mandat. Aquest matí ho han constatat des de precisament el barri de la Concòrdia. Les dues han fet balanç dels 2 anys que porten al capdavant de l'Ajuntament i consideren que han fet bona feina i que ja han acomplert més de la meitat dels projectes previstos per aquest mandat. Segons PSC i Podem, la seva alta capacitat de gestió és el que ha marcat la diferència, diuen, amb el mandat anterior. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sí, com ha defensat Morell, tots els projectes que s'han tirat endavant han estat gràcies a la rapidesa amb què s'han posat a planificar i executar.
Que nosaltres, per sobre de tot, el que som és un govern eficient. I nosaltres som un govern eficient perquè nosaltres tenim la capacitat de planificar, tenim la capacitat de pressupostar i, sobretot, també tenim la capacitat d'executar en terminis molt curts. A vegades alguns ens diuen que nosaltres fem servir eslògan i jo crec que ara us posaré un exemple molt clar del que significa planificar, pressupostar i executar en terminis molt curts. La setmana passada vam anar a presentar el pavelló dels Marinals.
I què ens espera a finals de mandat?
Sobre els dos anys que encara els queden al govern de coalició, Ferrés ha situat la gestió dels fons europeus Next Generation com el principal repte que tenen per endavant.
Ara són aquests 20 milions i mig, però aquí encara queden paquets de coses, eh? És a dir, encara queda, per exemple, doncs, això, l'adjudicació del pavelló de Merinals, la construcció dels pisos i dels pisos per gent gran, per exemple, de tot el complex de la Roureda. Ens queda encara doncs, començar doncs, tota una part d'aquesta obra pública i ens queda que tots aquests projectes de futur que hem anat situant, doncs, òbviament, es vagin posant en funcionament i de forma molt, molt clara fer front als Next Generation, és a dir, dels altres temes que hem d'abordar, que de fet ja estem començant a abordar, però que després de l'estiu encara de forma molt més intensa i que ens permetrà, esperem, doncs, abordar projectes tan importants com tota la transformació de la Gran Via, del Ripoll, de tots els projectes que hem anat presentant.
Per tot plegat, el Pacte de la Concòrdia es mantindrà fins al 2023 amb el suport extern de Junts.
Ferrés i Morell han elogiat l'oposició constructiva que ha fet Junts per Sabadell els dos últims anys, que ha estat la formació que els ha permès governar en minoria. Ara confien que el relleu al capdavant de la formació no faci trontollar la bona entesa que hi havia amb Lourdes Ciuró.
Una Lourdes Ciuró que, per cert, avui ha mostrat el seu compromís com a consellera de Justícia per dotar Sabadell d'un nou edifici pels jutjats. La fins ara regidora sabadellenca és conscient de les mancances de l'edifici actual i assegura que estudiarà totes les vies possibles per fer possible la construcció de noves instal·lacions.
Treballarem el tema dels jutjats. El tema dels jutjats de Sabadell són una necessitat. Hem de poder explorar totes les vies possibles perquè els puguem tenir. Llavors és un tema que hi ha la voluntat política de que vagi endavant, de posar-ho sobre la taula. De fet, la primera trobada que vaig fer amb el nou secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, el senyor Campdepadrós, ja ho vam tractar, vam visibilitzar les realitats de Tarragona, de Martorell i de Sabadell, a veure com podem buscar la millor fórmula. Per tant, el compromís és aquest, estudiar la manera.
Ciuró ho ha dit durant la seva primera visita com a consellera a Sabadell.
Després de visitar el jutjat, Ciuró ha passat pel Saló de Plens, on ha estat rebuda per l'alcaldessa i per representants municipals, a excepció de la Crida. La nova consellera ha mostrat el seu compromís per donar resposta a una demanda històrica de la ciutat i ha afegit que hi ha ja una part del procés feta.
Hi ha alguna actuació ja endegada, de fet hi ha doncs, la possibilitat doncs, de la cessió dels terrenys per una banda, estudiar doncs, la construcció d'oficines d'un bloc nou, d'un edifici nou, bueno, diferents alternatives, però buscant sempre doncs, l'eficiència i l'eficàcia, i amb això treballarem, en patrimoni de la Generalitat, per veure quina és la millor fórmula. Però sí que hi ha doncs, una feina avançada. Home, jo vull pensar que el fet de que hi pugui haver una cessió de terrenys per part de l'Ajuntament, per tant, una col·laboració institucional, el fet de que l'edifici sigui de propietat de la Generalitat, per tant, que pot permetre tenir uns recursos que es puguin obtenir d'una venda o d'una eventual venda. Jo ara estic dient possibilitats, perquè, com veieu, hi ha moltes coses.
D'altra banda, Ciuró ha apuntat altres prioritats de la seva conselleria, com el foment de la mediació, l'aposta pel dret català i la recerca de talent per comptar amb més jutjats i fiscals.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Transports Urbans de Sabadell ja ha recuperat el 70% dels usuaris habituals d'abans de la pandèmia. És un percentatge superior a la mitjana de l'àrea metropolitana. Ho ha anunciat avui el gerent de la cooperativa Xavi Canyades al Cafè de la Ràdio.
Vam començar el gener amb un 62% dels usuaris previs a la pandèmia i ara el mes de maig estem al 78%. En quant va millorant la situació sanitària i ara amb la vacunació massiva està millorant i s'està notant, doncs anem recuperant usuaris. Penseu que estem més o menys un 10% per sobre del conjunt de l'ATM, o sigui, les nostres xifres són millors, i que la previsió inicial era estar al voltant de, bueno, en l'any 2021, al voltant del 70% dels usuaris previst a la pandèmia, i si seguim amb la projecció que tenim actualment estarem per sobre aquesta xifra.
Per altra banda, Canyades ha celebrat que l'Ajuntament rebi 3 milions d'euros de l'Estat per compensar la pèrdua d'ingressos que la pandèmia ha causat a la companyia de transport públic.
Uns diners que rebrà l'Ajuntament en forma de subvenció directa, però que aniran destinats a la TUS. Com ha explicat el tinent d'alcaldessa de Mobilitat, Jesús Rodríguez, aquests 3 milions quadren amb la pèrdua d'ingressos que hi va haver per les restriccions.
La liquidació de 2020 estàvem parlant d'un 1.803.000 euros i de 2021 la previsió que tenim és de 1.435.000 euros. Això significa un dèficit estimat de 3.238.000 euros i ara amb el tema de l'aportació d'Hisenda pues significa que gairebé 3 milions d'euros arribaran directament per sufragar aquest dèficit, com deia abans.
El pressupost s'ha fet a partir dels ingressos que l'empresa va tenir el 2019. S'ha calculat un 40% d'aquell import que ascendia als 7 milions i mig d'euros.
Clicat.cat és la plataforma escollida per Sabadell en Xarxa perquè els comerços sabadellencs facin el salt a internet per ampliar les seves vendes. Per al president de l'entitat, Miguel Tello, que també és president de Canoria Comerç, és una eina potent, senzilla i accessible.
Hem aconseguit una plataforma molt potent, molt senzilla i molt accessible al petit comerciant, que sempre tenim, que ens costa molt de fer les coses de vegades i més fàcil no podem tenir. Tenim una plataforma que està en expansió.
Després de la iniciativa Sabadell t'ho porta a casa, van pensar en crear una plataforma pròpia, però finalment han escollit aquest marketplace català.
S'hi ofereix la compra de productes, però també de serveis. Clicat permet saber a qui se li fa la compra, què es pot anar a buscar o fer que ho portin a casa. Montse González, tinenta d'alcaldessa i regidora de Desenvolupament Econòmic, destaca que es manté l'essència del comerç local.
Aquesta plataforma, pensada pel petit comerç, és un servei en línia, però permetrà conèixer i parlar amb el venedor i fins i tot també anar a recollir la compra a la botiga. Vull dir que és un element facilitador, però que en cap cas treu el valor personalitzat que sempre ha caracteritzat el nostre comerç juntament amb la qualitat i la professionalitat d'aquesta atenció. No es perd, per tant, l'essència del comerç de proximitat, que és d'això també del que es tracta.
Aquest projecte ja s'havia apuntat al Pla Covid de l'Ajuntament i el consistori hi donarà suport econòmic.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
La rebaixa dels màsters anunciada per la consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis, és insuficient. Així ho consideren des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, malgrat que la Generalitat destinarà 9.300.000 euros en assumir aquest descens de preus perquè no repercuteixen les universitats. De fet, els estudiants ho consideren un primer pas, però alerten que hi ha una part de les seves reivindicacions que no ha estat escoltada.
L'ha exposat la portaveu del sindicat, Cristina Cambó, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Evidentment, és una notícia que hem celebrat, però tot i així queda molt lluny de poder-nos conformar. En primer lloc perquè s'equipara el preu del grau més alt i nosaltres el que demanàvem era l'equiparació dels màsters amb el preu del grau més baix més l'equiparació dels graus entre ells al preu del grau més baix. I a més perquè nosaltres el que concebem és l'educació com a dret i perquè aquesta pugui ser exercida plenament com un dret hauria de ser absolutament gratuïta.
Cambó també assenyala que els graus no oficials queden fora d'aquest descens de preus, malgrat que en molts casos són imprescindibles per accedir al mercat laboral.
Arrenca la campanya Posem-li pebrots al càncer.
La iniciativa, que servirà per recollir fons pels programes de suport i atenció als malalts i a les seves famílies, s'allargarà fins dissabte a diferents establiments amb la venda de pebrots solidaris. Ibo Valdí Bielso, director de la Fundació Oncolliga i vicepresident de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, ha detallat al Cafè de la Ràdio els objectius de la iniciativa.
Visibilitat a la tasca que realitzem les entitats de la FECEC, que és la Federació d'Entitats Catalanes contra el Càncer, és visibilitzar aquesta tasca d'acompanyament a malalts i familiars que realitzem durant el procés de la malaltia. I finalment té un objectiu de recaptació econòmica, no? Penseu que la recaptació econòmica que obtenim amb aquesta acció la destinarem a continuar amb la nostra tasca, no? Que és donar aquest suport a les persones malaltes i als familiars.
L'any passat es van recaptar 80.000 euros a tot Catalunya. Enguany esperen igualar o fins i tot superar la xifra.
En successos, dos ferits lleus per un cotxe incendiat a la C-58 a Sant Quirze, que ha provocat diversos quilòmetres de cua.
Un turisme s'ha incendiat a l'autovia en plena hora a punta, quan faltaven pocs minuts per les 9 del matí. L'incident ha obligat a tallar dos dels tres carrils i això ha provocat cues de diversos quilòmetres en sentit nord. Una persona ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l'Hospital General de Catalunya i una segona ferida menys greu l'han portat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Fins al lloc s'han desplaçat tres unitats del sistema d'emergències mèdiques.
Detingut per desobediència a l'autoritat quan conduïa begut.
A l'avinguda de Josep Tarradellas, número 16, tres unitats de la policia municipal van trobar un home de 32 anys amb símptomes d'haver consumit begudes alcohòliques. Es trobava increpant el propietari de l'establiment. A l'arribada dels agents s'hi va encarar, mancant el respecte a l'autoritat. El van detenir per un presumpte delicte de desobediència i resistència als agents de l'autoritat.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. La rebaixa del preu que els ajuntaments paguen als grafiters o les polèmiques que poden sorgir després d'alguna intervenció artística seva són inconvenients que l'associació Artefacto detecta a l'hora de treballar aquestes expressions.
Des de la comunitat grafitera del Vallès, el grafiter Berens Puig considera que els festivals d'art urbà són positius pel públic, però perjudicials per l'artista en termes econòmics.
Molts ajuntaments potser s'estan beneficiant a tope, és a dir, mira, amb el que em val fer un mural, sí, faig un festival i venen 10 artistes pel preu d'un. En un festival està com bastant assumit que et paguen menys per anar-hi que si fos un encàrrec.
Explicant als veïns el que es farà, valoren més els murals, evitant situacions com les que li han succeït al grafiter Gerard Torres Sant Martí amb la decoració de la porta de la Casa Grau de la plaça del Gas, que va crear polèmica a les xarxes. El col·lectiu assegura que manquen murs lliures per poder practicar. Oeren reivindica la recuperació d'un festival de primer nivell a Sabadell.
Fa molts anys que treballem a la ciutat perquè es vegi aquest reconeixement i no, o sigui, sembla que no parem de treballar-hi, no? Sembla que sí que aconseguim coses sempre, però realment ens estem quedant a la cua d'una explosió artística mundial, no? Uh-huh. I que si fa uns anys s'estaven fent uns festivals a Sabadell amb cada lluny, ara mateix s'estan fent les propostes, però no s'estan tirant endavant per burocràcia, no? I crec que tindrien que realment apostar molt més per aquesta força artística de la que disposa la ciutat, no?
Precisament, Guerrens està assessorant la mostra d'art urbà de Monistrol de Calders que es farà els dies 11, 12 i 13 de juny.
Ja es compten els minuts perquè comenci l'embassat. Me preguntas qué vida llevo, si se puede realmente vivir de eso. Yo respondo que si... L'onzena edició del festival obre les portes aquest vespre amb una doble sessió de música. Els barcelonins Sidoni, com a cap de cartell, i els disjòqueis Lluís Costa i Christian Len amenitzaran la nit. A més, el certamen estrena un nou emplaçament. Anem fins a l'amfiteatre del Parc Catalunya, on hi ha el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. Doncs l'ambient ara mateix és d'inici de festa, comença a entrar en aquells primers persones que ja venen a veure el festival, i el que fan és començar a observar el recinte que hi ha. Un recinte que ha quedat que no sembla el que és l'amfiteatre normalment, està ple de cadires, hi ha taules, hi ha zones de ball, hi ha una zona de DJ i, a més, una zona de restauració. Però es nota que hi ha ganes de tornar a ballar i cantar, perquè després de dos anys sense embassa de l'estiu i amb un petit parèntesi del res a la tardor, aquest serà el primer gran esdeveniment multitudinari de Sabadell des de l'inici de la pandèmia. Per aquí han de passar fins diumenge més de 2.000 persones, i això es nota, com assegura el director del festival Embassat, Arnau Solsona.
Ja fa dies que notem una mica de xup-xup, jo crec que és general a la societat, la represa, la baixada de tot plegat, i l'estiu fa que aquesta il·lusió, aquesta vacunació més de grup que estem vivint, fa que et trobis amb amics que feia molt temps que no ens vèiem, fa que la gent tingui ganes de fer el que enyoràvem tant, i això és una cosa intangible, que no té preu perquè no està dintre de l'embassat, però intrínsecament el ser el primer esdeveniment de retrobament de la ciutat, de molts amics, farà que siguin dies molt, molt especials. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro.
In Spain we say que coño hago. En aquest espai de l'amfiteatre convertit en una platea, ara hi haurà les normes Covid presents, però també hi passarà la música. Hi seran els Manel, la Maria Arnal, el Marcel Bagés, la Carles Viernes, l'Alba Corral, la Rigoberta Bandini, els Xiula i la sabadellanca Lou Royce. Això amenitzat amb sessions de discjòqueis que completaran cada concert. En total, 15 actuacions de directe en un cap de setmana. I com ja va sent habitual, menjar de proximitat. En aquesta esplanada de food trucks ja hi hem pogut veure en Jordi Gavaldà, el xef guardonat amb el premi al millor entrepà de l'estat a Fitur amb l'Immoral. Solsona està molt il·lusionat per la cita.
Amb 13 anys portem ja 7 llocs diferents. Al final ens sembla que sigui una broma, però hem après d'adaptar-nos ràpidament al que toca. Però el que teníem de difícil aquest any era pensar en el Covid i com estaríem. El novembre-desembre era molt complicat, que el que imaginava més o menys fos el que avui tenim aquí, però crec que ens hi hem acostat bastant i per unes hores, per un cap de setmana, ens començarem a oblidar i a disfrutar del que ens mereixem.
Com dèiem, aquest vespre de Sidoní obrirà foc presentant el seu últim treball, El Regreso de Ava. Ja està tot llest perquè la música torni a sonar abans d'aquest estiu astronòmic.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda. Hi.
la teva clínica dental d'ortodòncia a Sabadell. A Zivin Sabadell recomanem la primera revisió d'ortodòncia als 6 anys per prevenir problemes futurs. Un lloc màgic on els teus fills es diverteixen, on els pares es relaxen i els professionals cuiden els somriures dels nens tot jugant. Demana la teva cita a zivinsabadell.com. Estem al carrer Coromines 35 a Sabadell. Zivin, les clíniques d'ortodòncia més divertides del món, on tu vols estar i els nens volen anar.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Les persones d'entre 40 i 44 anys ja poden demanar cita per vacunar-se contra el coronavirus. El Departament de Salut ha obert avui la immunització d'aquesta franja d'edat després que dilluns s'iniciés la vacunació de les persones entre 45 i 49 anys. Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública, ha emplaçat la població a vacunar-se també durant el cap de setmana, on queden moltes cites disponibles que no s'omplen.
Cabeza també ha avançat que des dels 40 anys en avall s'anirà ampliant la vacunació per dècades.
El tema de les dècades que venen, de la de 30, 39 i sus següents, la idea és, en principi, ja l'he dit, és anar baixant per dècades, però permeten el solapament. Està previst estratègies similars, és a dir, la gent jove normalment ha de tenir més fàcil anar a punts de vacunació com aquests que tenim més punts més centralitzats, i però anirem estudiant la situació i anirem fent estratègies per arribar al màxim de la població el més ràpidament.
La secretària de Salut Pública ha remarcat la importància que la gent jove també es vacuni, ja que aquestes persones també poden desenvolupar un coronavirus greu, i ha donat dades com que de les 193 persones que hi ha ingressades a les UCI actualment a Catalunya, almenys una trentena tenen menys de 50 anys. A la ciutat ja hi ha 89.971 sabadellencs amb la primera dosi i 51.290 amb la pauta completa.
Precisament sobre la situació del Taulí, aquesta setmana el nombre de pacients ingressats per Covid-19 ha baixat fins la desena, amb només un malalt hospitalitzat a la UCI.
Entre els dies 3 i 9 de juny només s'han registrat dos ingressos a conseqüència del virus al centre sanitari i una desena de casos positius en la darrera setmana. Tampoc s'ha registrat cap defunció.
Tot i l'augment del ritme de vacunació, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que el nivell d'immunització a Europa és insuficient per evitar un rebrot.
De fet, asseguren que caldria arribar al 80% de cobertura de la població adulta perquè es donés a aquest escenari. Ara mateix ha rebut la primera dosi de la vacuna un 30% de la població europea i un 17% té la pauta completa.
El Congrés aprova la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de setembre.
També s'allargarà fins la mateixa data la prestació d'autònoms. És la cinquena pròrroga dels ERTO i s'ha acordat in extremis amb els agents socials. La principal diferència respecte a les anteriors és que les exoneracions seran més altes pels treballadors que es reincorporin.
I Salut es reunirà demà amb el sector de l'oci nocturn per acordar la reobertura.
Des de Salut Pública confien que es produirà d'aquí a unes setmanes amb mesures que permetin la recuperació econòmica i la contenció dels contagis. Tot plegat després que el Consell Interterritorial passés ahir les seves recomanacions en aquesta matèria, donant l'última paraula a les comunitats autònomes.
Anem als esports. La selecció espanyola de natació artística, Mona Carbonell, a les seves files, ha quedat segona en la rutina tècnica per equips del preolímpic. Itàlia ha estat l'avançadora a la piscina Sant Jordi de Barcelona, mentre que el Canadà ha quedat en tercer lloc.
Si el combinat estatal es manté entre els tres primers amb la rutina lliure de demà, obtindrà el bitllet pels Jocs de Tòquio. En canvi, el programa olímpic no recull el duet mix i, per tant, Emma Garcia no opta a classificar-s'hi. La sabadellenca competeix en aquests moments fent parella amb Pau Ribas a la rutina tècnica en la superfinal de les World Series. La nedadora del Club Natació té per objectiu apropar-se a la puntuació de la parella russa als la que és seva darrera prova de la temporada.
L'actualitat al Centre d'Esport Sabadell passa avui per l'espot de la nova campanya de socis que el club roda aquesta hora a la nova Creu Alta. Els despatxos de l'estadi, mentrestant, ha estat dia de reunions per seguir confeccionant la plantilla de la pròxima temporada.
De moviments oficials, però, només s'han confirmat en el capítol de sortides. Avui, qui ha comunicat la seva marxa ha estat Ever Pena. El gallec, que va fitxar pel Sabadell el gener de l'any passat, s'ha acomiadat a través d'un escrit del seu perfil d'Instagram agraint l'oportunitat de poder jugar al futbol professional amb l'equip. El futbolista de Ferrol ha disputat un total de 41 partits oficials amb la samarreta arlequinada, 18 dels quals de titular. L'únic gol en la seva etapa a la nova Creu Alta el va fer a Castàlia aquesta temporada i de penal.
I avui fem una ullada a les banquetes del grup 2 de la primera de la federació. Amb la confirmació oficiosa de la continuïtat del tècnic Antonio Hidalgo, els 20 equips ja saben el nom del seu entrenador. Ens en porten més detalls la Mireia Sanz i el Sergi Parc.
Canvis d'entrenador.
Dels 20 equips, només 5 han canviat d'entrenador. L'Albacete amb Rubén de la Barrera, el més jove de tots, 36 anys, el Linares amb Sandroni, la Balona amb Romerito i dos conjunts que abans tenien exarlequinats, Raúl Agné per Toni Saligrat al Nàstic i Raúl Casany per Guillermo Fernández Romo al Cornellà.
Exarlequinats.
Parlant d'ex del Sabadell, dos són els entrenadors del grup en passat a la ciutat. Miguel Álvarez del Villarreal B, la temporada 2015-2016, i Xavi Calm, ara Atlètic Balears, amb el juvenil arlequinat la 2012-2013.
Precedents.
12 dels 19 tècnics rivals s'estrenaran contra el Centre d'Esports. Dels altres 7, qui més s'ha vist les cares amb el conjunt arlequinat és Miguel Álvarez, 14 vegades. El de Guarromán, el més veterà, per cert, amb 63 anys, només ha perdut un cop contra el Sabadell en un derbi amb el Terrassa de fa més de 20 anys.
Curiositats.
Dels 20 entrenadors, 3 han vestit la samarreta de la seva selecció. Són Raúl González Blanco i Salva Ballesta, amb Espanya, ara tècnics del Castilla i l'Algeciras, respectivament, i Jovan Stanković, l'entrenador del San Fernando, va ser internacional amb l'antiga Iugoslàvia a l'Eurocopa de l'any 2000.
I la temporada per al Sabadell ja fa dies que es va acabar, però hi ha competicions que encara s'han de resoldre. Una d'elles és la tercera catalana, i aquest vespre el Can Rull Rómulo Tronchoni té una gran oportunitat d'encarrilar l'ascens de categoria recuperant el duel pendent contra el Pueblo Nuevo 2002.
Guanyant l'equip de Numoski obriria una escletxa de 4 punts respecte al Badia, i només en restaran 9 per disputar-se. Lluri Granado, porter dels de la zona oest, és conscient que avui poden deixar l'ascens en safata.
Yo creo que ya, si se diera ya que este jueves se gana y se gana el del fin de semana, pues bueno, lo tendremos ahí casi casi a tocar. Ya lo bueno es eso, ¿no? Que dependemos de nosotros mismos y la verdad que lo tenemos en nuestras manos. La dinámica es buena, los partidos la verdad que se están dando bien, entonces bueno, es un poquito lo que hemos hablado antes, ¿no? Esperar cada semana y ir quemando ya los cartuchos que nos quedan para poder llevárnoslo.
A 8:45 del vespre arrencarà aquest Can Rull Pueblo Nuevo. L'equip agarenc és cué destacat del grup 6è, però ve de guanyar els dos últims partits. El conjunt arlequinat, per la seva part, va a ritme de creuer. 12 victòries en 13 jornades i un únic empat.
Uns que busquen l'ascens i d'altres que ja el tenen assegurat, com el futbol sala Sabadell femení. Les de Xavi Muñoz tanquen la temporada dissabte contra el Rubí amb l'oportunitat de signar la plena de victòries a la divisió d'honor catalana.
El bagatge fins ara és immaculat, 13 victòries en 13 jornades i només queda el compromís de demà passat per arrodonir un curs perfecte. Enfront un Rubí que encara lluita per ser segon i, per tant, beneficiar-se d'alguna renúncia per pujar a segona. Maria Isern és jugadora arlequinada.
Els últims 5 anys, sense comptar l'any passat, havíem pujat sempre els segons de Lliga, de la Divisió d'Honor cap a Plata. L'any passat nosaltres vam quedar segones, no es va pujar, però al final entre compensacions de Lligues no haver-hi espai, que diguéssim. I no ho sé, la veritat, aquest any com serà, però pel que sé, Rubí i Morell, evidentment, no s'han deixat anar i jo crec que busquen cada segones per si sona la campana, que diguéssim.
Per tant, s'espera un xoc ben competit. El duel entre el futbol sala Sabadell femení i el Rubí, última jornada de la Divisió d'Honor Catalana, arrencarà dissabte a 3:45 de la tarda a Cal Balsac.
I en últim apunt, dissabte se celebra el complex esportiu de Sant Oleguer la Copa Sabadell de Karate Kyokushinkai.
Una competició que enguany s'organitza a l'aire lliure com a mesura anticovid i que atrau participants de tota Espanya. Daniel Sánchez és director i mestre del Dojo Sabadell.
Farem dos torns, un a les 10 del matí, que no és un campionat oficial, que és com el campionat interescolar que ja han fet diverses vegades, que és de nens de 7 i menys anys, i després fem ja el campionat oficial, que és a les 12, que ja és amb classificacions de primer, segon i tercer, o tercera, de totes les categories en combat i en formes, en cates.
En total hi prendran part uns 170 karateques i l'aforament de públic està complet.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 10 de juny, però ara no marxeu perquè us deixem amb el Món és Digital a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a un quart de 10 amb aquesta programació especial de l'Ambassat. No us ho perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.